Molt bona tarda, senyores i senyors. Com tots els dissabtes, els saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Comencem una nova edició del Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra. Aquesta setmana en companyia del Leandro Lamor, que és el director de l'Agència EFE Catalunya. Molt bona tarda, Leandro, benvingut.
Bona tarda.
Ens acompanya també la Iva Anguera, que des del independiente.com. Molt bona tarda, Iva, benvinguda també.
Hola, bona tarda.
I el Manel Manchón, que és el subdirector de Crònica Global. Bona tarda, Manel, benvingut també.
Bona tarda.
I el convidat d'aquest dissabte al Converses, el senyor Miquel Iceta, que és el primer secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya. Senyor Iceta, molt bona tarda.
Bona tarda.
Aviam, dia 5 de desembre, moltíssimes coses com podíem començar el programa. La sentència ahir, o la resolució ahir del Tribunal Suprem sobre els presos independentistes. Demà, dia de la Constitució. Reunió també ahir divendres de tots els grups del Parlament per parlar de com poden ser les eleccions, i al final es fan el dia 14 de febrer. Jo no sé què li agradaria més, per on podíem començar, aviam. Li deixo triar, va, escolta.
Com sou tan amables, i no he fet coses sobre la Constitució, vull començar per la Constitució i dir una cosa que jo crec que s'ha de repetir, i és que la Constitució ens ha proporcionat el període de major estabilitat i progrés de la història d'Espanya. Primer punt. Segon punt, que vam arribar-hi a partir d'un consens de trobar un punt de trobada de moltíssima gent. Tercer, segurament ara l'hem de reformar en alguns temes que no hi eren i en alguns temes que podríem millorar. Busquem un altre cop aquest punt de trobada i de consens, però defensem. Jo l'altre dia vaig amb un debat de partits d'esquerres i em vaig declarar com sóc l'únic defensor del règim del 78, i així vaig començar la meva intervenció, perquè escolteu, jo potser ja és per edat, però l'admiració que sentia quan m'iniciava en política davant de gent tan important, tan rellevant com el Carrillo, el Felipe, el Fraga, l'Adolfo Suárez, doncs jo, per mi, encara és hora que demostrem que som capaços de fer les coses millor, i la nostra obligació seria demostrar que som capaços de fer les coses, si no millor, també com les van fer ells. I per tant, visca la Constitució, celebrem, i per molts anys de vida.
42 anys de Constitució, veritat?
Sí, jo és l'única pega.
I vostès, i perdona que l'interrompi, el programa que presenten a les eleccions del 14 de febrer, tinc entès que contemplen una reforma d'aquesta Constitució, no? Ja sí. Ho avançava una mica, la línia de fer una Constitució una mica cap a un estat federal, no?
Això és el que voldríem. Aviam. Jo crec que una de les crítiques que efectivament es pot fer, però no tant a la Constitució, sinó als polítics que després l'hauríem d'haver desplegat, és que no l'hem reformat mai més que per dos o tres paraules, una vegada per el vot a les municipals dels ciutadans europeus, després a l'article 135 de la regla de despesa, però realment mai hem buscat aquells elements que d'alguna manera la pròpia realitat ha superat. Per exemple, jo sempre ho explico, a la Constitució un no troba quantes comunitats autònomes hi ha a Espanya ni quines són. La Constitució va preveure, i jo crec de forma molt intel·ligent, la posta en marxa del procés autonòmic. Però ara, que ja tenim una experiència llarga de com ha anat, doncs home, seria el moment de dir doncs, com precisem una mica millor, evitem solapaments, duplicitats, enfrontaments que a vegades es produeixen per qüestions competencials. Per tant, hi ha moltes coses. Els països, em sembla que és a Alemanya, que han modificat la Constitució més de 30 vegades. És veritat, és una Constitució del 47, em sembla que és, però ells mateixos han anat introduint adaptacions, no? Perquè les constitucions que duren, doncs, han de ser vives. I jo crec que aquí, a Espanya, doncs, no s'han donat les circumstàncies. També ho diré, per no tirar pedres contra el taulat de la Constitució. Si es fan reformes, que siguin amb un consens similar al del seu naixement. Perquè, clar, si no entraríem... Una de les coses tristes de la història d'Espanya és que durant molt de temps venien uns, feien la seva Constitució, al cap d'un temps venien uns altres i feien la seva. La gràcia de la del 78 és que és la Constitució de tots, i per tant, quan parlem de reformar-la, també ho fem sota la premissa de que això requereix un consens molt ampli, que avui, doncs, per desgràcia, no es dona.
Ja. I dins d'aquesta reforma que vostès proposen, dins d'aquest text que presentaran a les eleccions com a un dels eixos del seu programa, per exemple, la definició de Catalunya, com la contemplen vostès? Aviam, l'autonomia, nacionalitat, nació, que és una cosa que aixeca, en fi, una mica de...
Jo com tinc una edat...
Una castella, sarpullidos entre alguns del PSOE.
Però, sí, però sarpullidos també, perquè tots tenim fluixa memòria. Jo tinc suficient edat per recordar com la dreta i l'extrema dreta estaven en contra de la Constitució del 78 perquè deien que nacionalitat i nació eren sinònims. Vull dir que debats que sembla que seguim tenint venen de molt lluny. Una nació poden ser moltes coses, però bàsicament són dues. Una estructura política sobre la que recau la sobirania, és l'estat-nació, i una altra és el sentiment d'identitat d'una comunitat. Llavors hem de buscar un equilibri entre això, però jo diria que això és l'últim que hem de canviar. A mi m'interessen molt més les coses de tocar i tocar, és a dir, els temes que tenen que veure amb les competències, amb el repartiment del poder, el repartiment dels recursos, els instruments federals. Mira, des de que es va crear la conferència de presidents, jo crec que se n'havien fet 3 reunions, i ara em sembla que ja en portem 14 o 15 només en un any. I s'ha demostrat que és un mecanisme que funciona. O sigui, Espanya no és un país federal, però hi ha molta gent que diu que és quasi federal. Però una cosa sí que ens falta: institucions de tipus federal, un senat territorial, institucionalitzar bé la conferència de presidents, les pròpies conferències sectorials, que són les que pleguen els consellers del mateix ram de les comunitats autònomes amb el ministre corresponent del govern d'Espanya. Jo crec que necessitem instruments que afavoreixin els acords, que afavoreixin la cooperació, que afavoreixin l'ús més eficaç i més eficient dels recursos públics. I sobre això doncs, hi hauria bastant a millorar.
Molt bé, micròfons de la resta de companys de taula oberts, Manel, Iva, Leandro. Som-hi, Manel.
Sí, jo com que hem començat amb la Constitució li volia preguntar que, clar, després de tot el que hem sabut aquest any sobre la monarquia, en tot cas sobre el rei emèrit, que quedi constància, què s'hauria de fer o què pensa que s'hauria de fer, si és que s'ha de fer alguna cosa, donat que és veritat que la monarquia es va incloure dintre de la Constitució i la gent, el poble, va votar aquella Constitució, i en el cas de Catalunya amb més d'un 90% dels vots. No? Ara, caldria en algun moment plantejar-se quina forma d'estat ha de tenir Espanya?
Jo no ho faria, ho dic clarament. Jo sóc republicà, per conviccions, per principi, però no faria res en aquests moments per canviar la forma d'estat. Ara, jo crec que sí que hauríem de fer-li algun favor a la monarquia i és precisar el que vol dir l'aforament o la inviolabilitat perquè tothom tingués la tranquil·litat més absoluta que la monarquia no és una espècie de barricada contra la transparència, no és una palanca per l'arbitrarietat i que, per tant, el monarca és inviolable en les seves funcions constitucionals, no amb negocis o la seva vida privada o altres coses que pugui fer com a ciutadà particular. Jo crec que aquí sí que hi hauria temes a regular-ho millor, i jo ho acoto molt a l'aforament i a la inviolabilitat. Ara, jo no canviaria de forma d'estat. Primer, per canviar de forma d'estat hauríem de fer un referèndum, lògicament, però s'ha de tenir present que la monarquia era una peça d'un pacte molt més ampli, que era la pròpia Constitució, en la qual tothom va cedir i vam trobar un punt d'encontre. I després dir una cosa, jo soc republicà, però he de reconèixer que les democràcies de major qualitat a Europa són monarquies. Per tant, alguns que pretenen presentar la monarquia com un obstacle per una democràcia de qualitat s'enfronten a la realitat. La realitat és que tu pots tenir una monarquia parlamentària amb institucions democràtiques de gran qualitat, i és el cas de Dinamarca, és el cas de Noruega, és el cas de Suècia o del propi Regne Unit, no? I per tant, hi ha gent que ho planteja tot com a qüestió de principis, i abans quan parlava de la Constitució ho deia, la història d'Espanya ha estat molt torturada, molt complexa, en canvis de règim, en canvis de Constitució perquè canviaven les majories. Jo seria molt, molt, molt curós de no promoure reformes que no estiguessin basades en un consens molt ampli. Perquè, entre altres coses, Espanya, repúbliques, n'hi ha hagut un parell, però es van caracteritzar, entre altres coses, pel seu caràcter de parèntesis i breus. a la història. Per tant, qualsevol canvi que toca al cor, diríem, de les institucions hauria de respondre amb una amplíssima majoria que en aquest moment no es dona. I ja per acabar de mostrar la meva, diríem, les meves conviccions en aquest cas, però no canvi de règim o pro monarquia, hi ha un llibre molt recent de Sergio Vila San Juan que es diu Por qué soy monárquico, que la veritat el recomano particularment als republicans, jo el vaig llegir amb gran interès. A vegades ens pensem que com jo lo quiero, pues yo lo tengo, no? I jo no. Crec que hi ha canvis que s'han de pensar molt bé perquè podem prendre mal.
En tot cas, i per acabar, sí que crec que s'hauria d'aprovar algun tipus de llei regulatòria, sí. Com si tenen els països nòrdics, això sí que ho tenen.
És que jo crec que el monarca mereix més del que posa la Constitució. La Constitució fa una definició molt somera, però és veritat que la monarquia, el funcionament de la Casa Real, la responsabilitat dels membres de la família real hauria d'estar més fixada a la Constitució. També hauríem de resoldre el tema de la successió, que pugui succeir una dona o un home, etc. Vull dir que tenim elements, diríem, i jo crec que per què no pensar en un estatut del monarca o de la monarquia que regulés aquestes coses i que també deixés clar amb tot el que no és la seva responsabilitat institucional o amb tot el que no està referendat pel govern de torn, el monarca, si arriba el cas, que esperem que no arribi, doncs ha d'anar davant dels tribunals a explicar-se si algú li fa alguna imputació. I això no ha de ser estrany. Jo crec que això enfortiria molt més la monarquia que no pas encastellar-se amb no tocar res.
Iva.
Parlava vostè al començament, parlant de la Constitució, i ara ja he insistit, en la necessitat del consens i d'arribar a pactes. El govern del PSOE, del seu partit indirectament, ha aprovat ja una reforma sobre educació i proposa una altra sobre la justícia. Són dos temes molt fonamentals en les quals no compta amb el consens amb el principal partit de l'oposició.
Aviam, senyora periodista, la llei d'educació substitueix una altra llei d'educació que es va aprovar només pel Partit Popular. En canvi, la proposta que ha fet el Partit Socialista té el suport de 6 o 7 partits. Per tant, té més consens que no pas la llei que substituïa. Ara, no vull defugir. A mi m'agradaria més si hi haguessin, sobre grans temes de país, acord entre els dos principals partits. Aquesta era una. I vostè deia un altre exemple.
La reforma del poder judicial que està sobre la taula.
Clar, però és que aquí també ens trobem una cosa molt terrible que jo crec que hauria de moure la reflexió de molta gent. Si una institució està caducada, pot funcionar com si no ho estigués? Jo sóc dels que creu que no. I per tant, si el mandat d'una institució caduca, les seves funcions han de ser limitades. I per tant, estic totalment d'acord amb aquesta reforma. Però sobretot m'agradaria que no s'hagués d'arribar aquí perquè els partits, i en aquest cas els dos principals partits, arribessin a acords que permetessin la renovació dels òrgans constitucionals. Sí. I jo li he de dir que a poc que es conegui la història recent, diríem, molt contemporània de la democràcia espanyola, el Partit Popular sembla tenir grans dificultats per arribar a acords quan està a l'oposició. Quan està al govern els reclama i els obté. En canvi, quan està a l'oposició sembla que vulgui guanyar temps, aviam si torna al govern i s'estalvia perdre pes a institucions de l'Estat. Jo crec que això no és bo i que el Partit Popular faria bé de trobar un acord amb el govern per la renovació tant del Consell General del Poder Judicial com del propi Tribunal Constitucional.
Si els partits polítics no són capaços d'arribar a acords per renovar aquestes institucions que són fonamentals per al funcionament de l'Estat de Dret, no seria millor que els jutges escollissin el seu govern entre ells?
Anem a veure, hi ha aquesta discussió sempre de com s'ha de regular el govern dels jutges. Jo li he de dir que jo sóc bastant partidari del sistema com el tenim dissenyat ara, perquè no hem d'oblidar mai que els jutges tenen un poder immens que recau, a més, amb cada un d'ells quan emeten sentències en els seus tribunals. I, per tant, que hi hagi una participació indirecta de les institucions de l'Estat, en aquest cas de les institucions legislatives de l'Estat, a la designació de l'òrgan de govern dels jutges, a mi no em sembla malament. Ara, les institucions al final és el disseny que tenen i l'ús que se'n fa. I cal reconèixer que en l'ús que se n'ha fet de la institució del Consell General del Poder Judicial no sempre hem estat prou encertats. Ara, no vull deixar de dir que en aquest cas em sembla que el principal responsable del bloqueig, i no és la primera vegada que passa, és el Partit Popular. I per tant, a mi m'encantaria que el discurs que va fer el senyor Pablo Casado amb motiu de la moció de censura presentada per Vox no fos flor d'un dia, sinó que realment es concretés també amb un partit que, òbviament, és l'alternativa i, per tant, és oposició a l'actual govern, però en temes d'estat hauria de tenir una capacitat de diàleg, de negociació i de pacte, al meu entendre, molt més gran de la que ha tingut fins ara.
Sí, que què ha fet o què no ha fet el PSC perquè Esquerra vagi dient que és capaç de pactar amb el PSOE, però que amb el PSC res.
Sí, si em permeteu la broma, sempre ens passa, a tothom ens agrada, per exemple, jo que sóc persona d'esquerra, sempre m'agrada més la dreta d'altres països que la del meu. Jo crec que és com un tic, no? I ells ho diuen directament, diu, no, nosaltres ens podem entendre amb el PSOE perquè és un altre país, però en canvi, amb un altre partit d'esquerra del nostre país tenim dificultats. Miri, jo crec que Esquerra Republicana està complexada davant de Junts per Catalunya i de Puigdemont. I llavors tenen una espècie de pànic a que els acusin de voler fer un tripartit. I es passaran la campanya a lo Sergi Sabrià, diríem, negant una, dos i tres vegades i amb cada cop amb major vehemència aquesta possibilitat. Que no cal fer-ho amb tanta vehemència, perquè és evident que no podem governar junts. Mentre ells posin en les seves prioritats la independència o un referèndum sobre la independència, no podrem compartir govern amb ells i al revés. Jo sempre dic que Esquerra no ens vindrà a buscar a nosaltres, perquè Esquerra, que ha governat amb el PSC 7 anys i amb Iniciativa, sap perfectament amb quines coses podem compartir govern perquè compartim prioritats i quines són dificultats insalvables. I per tant, en la mesura que ells vulguin posar la independència o el referèndum sobre la independència pels propers 4 anys, saben que això no ho poden fer amb nosaltres. I també, i m'agrada explicar-ho més així, perquè el problema no és d'incompatibilitat entre dos partits o entre dos dirigents, el problema és d'incompatibilitat amb els objectius polítics que es persegueixen en un moment determinat. I això no ens ha de preocupar. Jo per això quan diuen, no, amb qui pactarà? Jo dic, no, jo m'interessa molt més explicar en què pactaria, per què faria un pacte. I nosaltres amb això també volem ser molt clars. Nosaltres volem lluita contra la pandèmia, recuperació econòmica, reconstrucció social i amplis acords entre els catalans per avançar amb autogovern i finançament. Això és el que volem. I creiem que ens podem posar d'acord amb molta gent amb la mesura que comparteixin aquestes prioritats. Si les seves prioritats són unes altres, doncs no podrem compartir govern i no passa res, perquè en la vida hi ha paper pel govern i per l'oposició. Després de 10 anys de governs independentistes, jo crec que ara aniria molt bé que passessin a l'oposició.
Una precisió, ni compartir govern ni donar suport des de fora.
Perdoni que, com jo no sé si els nostres oïdors saben que aquestes converses es fan després d'un dinar. I llavors, després d'un dinar, doncs estem molt contents, ens expliquem les coses. Escolti'm, jo crec que nosaltres no podem fer determinades coses. Ningú ens pot demanar uns esforços que no es corresponen, no? Llavors, nosaltres, que tenim molt respecte per molts partits, per tots, però en aquest cas no podem. I ens hem de dir les coses per uns motius d'ordre polític, d'ordre de prioritats. I Esquerra Republicana pues, té tot el dret a mantenir els seus criteris i els seus objectius. El que passa que nosaltres els diem, escolteu, portem 10 anys de procés independentista. Catalunya en aquests 10 anys què hi ha guanyat? Nosaltres creiem que no ha guanyat res, que tenim avui una societat més dividida, tenim una economia més feble. És que li hem de donar la volta amb això, pels independentistes i pels que no, per tots plegats. Fa un temps teníem molta por que es fos Madrid la que ens adelantés. Bueno, això ja ha passat, però és que ara es pot adelantar València. I escolta, xapó pels valencians, també que quedi clar, no els hi desitjo cap mal, però home, jo crec que aquí podem fer les coses millor. Jo vaig fer un amic que era un empresari, una persona ja molt gran, i sempre em deia el mateix, diu, no sé per què et compliques tant la vida, digueu que el que s'ha fet malament ho fareu bé. Diu, això és un programa electoral. Doncs home, jo crec que una de les coses que s'ha fet molt malament és la tria de prioritats. Esquerra Republicana va dir, tindrem la independència en 18 mesos. Bueno, doncs ja han passat i fa estona. Ells van plantejar un procés com si fos una cosa la més natural del món, que estava tothom d'acord, que no tindria cap mena d'obstacle ni d'entrebanc. I desgraciadament no ha estat així, però fins i tot no només Esquerra Republicana. Jo encara recordo el president Mas quan li deien: escolti, no té por de que algunes empreses marxin? I diu: al contrari,
no marxaran,
seran moltes les que vindran. Bueno, doncs desgraciadament, doncs ara estem assistint a un procés, per exemple, de concentració bancària molt interessant, amb la fusió de CaixaBank i de Bankia, però no ho podem mirar des de Barcelona, perquè resulta que la seu social es va haver de desplaçar a València. Per caprici? No. Perquè aquí no es va proporcionar l'estabilitat necessària per afavorir els negocis i les inversions, diguem-ho clar. Ara es pot invertir a tot el món, sense gaires entrebancs. On anirà el diner? Allà on cada dia és una sorpresa i no saps on t'aixeques, o allà on hi ha una estabilitat que et permet prendre decisions de negoci a mig o llarg termini? Aquest és el problema. I això, jo també sempre m'agrada explicar-ho, i us agraeixo que en aquesta emissora sempre es pot fer amb una certa extensió, no com a eslògan, no com a atac a ningú, sinó com una reflexió que ha de fer el conjunt de la societat. Això no ha anat bé. I com no ha anat bé, hem de trobar que ens vagi bé a tots. I jo crec que ara ens aniria molt bé canviar de govern i canviar de president.
Ara, escolti, i mirant ja de cara al 14 de febrer a les eleccions autonòmiques, Esquerra diu que aquestes eleccions poden anar entre el senyor Aragonès o el senyor Miquel Iceta. Ens situem a la possibilitat que vostè té, bueno, l'ocasió de ser president de la Generalitat i escollir nòvia o nòvio per formar govern. Qui triaria? Qui li agradaria triar?
Miri, semblarà que fujo d'estudi, probablement no, una mica fujo, no?
Però
jo, amb qui pugui governar compartint prioritats. Jo no sé qui serà, però a mi no, no m'agrada dir amb aquest no, amb aquest tampoc, amb aquell tampoc. Escolta'm, l'important d'un govern és saber triar bé les prioritats. I alguna vegada m'han dit: escolta, però tu quines mesures prendries? Què seria el primer que faries? Mira, la primera, a mi m'agradaria tenir un conseller en cap. Per què? Perquè vull que el president de la Generalitat recuperi una funció més institucional. Jo vull dedicar-me amb les relacions amb Madrid, amb Brussel·les, i a teixir complicitats dins de Catalunya. I en canvi tenir un magnífic conseller o consellera delegada que porti la gestió quotidiana del govern. Segona cosa, jo m'aniria immediatament a Madrid. Jo aniria a veure el president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, i li diria: escolta, he trobat uns papers que es va deixar aquí el president Torra, i hi ha una cosa que es diu agenda per al reencuentro, que hi ha quantitat de temes que estan penjats de fa anys.
33 punts, no? Eren
no, 40 i pico.
Ara perquè no porto la meva cartera aquí, els porto sempre a sobre. Eren molts. No, devien ser més de 43, perquè tot això eren llistes que anaven creixent, no? I li diria al president Pedro Sánchez: escolta'm, tu mantens això? Doncs va, a partir de la setmana vinent, què comencem a desbloquejar? Tercera qüestió que m'agradaria: trobar-me amb els representants del teixit empresarial del país. I dir-los: escolta, què podem fer des del govern per ajudar a que vosaltres prospereu i creeu llocs de treball? Què puc fer? Digueu-me. I em dirien, probablement: diu, escolta, l'administració a vegades posa masses entrebancs i és massa complicada en el seu funcionament, i això ens fa perdre temps i energies. M'agradaria detectar exactament a què es refereixen quan diuen aquestes coses i arreglar-les. Què m'agradaria? M'agradaria també prendre decisions en favor del medi ambient. Mireu, Catalunya ens tenim pels més ecologistes del planeta, però en canvi no som precisament dels primers en producció d'energies d'origen renovable. Per què? Home, potser no fem les coses prou bé. O sigui, a mi m'agradaria, al mateix temps que dic que crec que la presidència hauria de recuperar un caràcter institucional que per desgràcia ha perdut, crec que el govern de Catalunya, i amb perdó perquè ara hi haurà gent d'esquerres que segurament es persignarà, però funcioni com una bona empresa i obtingui beneficis i els reparteixi i sigui útil. I això és la meva obsessió. Jo crec que hem estat masses anys amb la persecució d'objectius que no eren possibles, i jo ara diria gestió, gestió i gestió. Allò, administració, administració i administració. Nosaltres hem de demostrar a la gent que l'autogovern serveix als seus interessos i que no és un interès en si mateix.
Molt bé, doncs queda aquí aquesta mà estesa. Escolteu, un segon, un minutet, per recordar que esteu escoltant les converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb el Leandro Lamor, la Ivanguera, el Manuel Manchón, convidat d'avui el senyor Miquel Iceta, que és el primer secretari del PSC, i jo us vull recordar, tots plegats, els que esteu aquí a la taula i els que esteu escoltant, que encara hi ha en marxa una promoció que la gent d'Eurostars doncs, ha posat com a iniciativa perquè conegueu una mica el que és la gastronomia i el dormir en un hotel 5 estrelles com aquest, com l'Eurostars Gran Marina, que està aquí al Walter Center. És això de el vin a sopar, queda't a dormir i a més et donem l'esmorzar. I tot això per 120 euros. Teniu una oportunitat fins al dia 22 de desembre de poder gaudir d'aquesta oferta. Com et dic, vin a sopar, queda't a dormir, també pots esmorzar per 120 euros. Com pots accedir a aquesta promoció? Doncs molt senzill. Has d'entrar a la web d'aquest hotel, que és granmarinahotel.com, tot junt, granmarinahotel.com, o trucar amb aquest telèfon que ara mateix et facilitaré, si el trobo per aquí, perquè l'acabo de perdre ara mateix, aquí està, és el 93 603 9000, 603 9000. Vine a sopar, queda't a dormir, també pots esmorzar 120 euros en un hotel 5 estrelles a la ciutat de Barcelona, una autèntica ganga, un luxe per tots plegats. Molt bé, doncs senyor Iceta, s'ha quedat així com... Jo mica pensava, sorprès de...
No, és que
això són iniciatives empresarials que val la pena.
Que no m'hauria d'apuntar jo amb aquesta oferta també, perquè, escolteu, hem de fer suport a tota la gent que en aquest moment de dificultat que estem posant...
Té iniciatives, no?
No, home, estem posant tantes limitacions que ens han de sentir al costat. Per tant, jo ara doncs, esmorzo sempre fora de casa, intento donar una mica de vida, perquè els que tenim la sort de tenir feina i tenir un sou que ens permet gastar, hem de gastar, han de gastar els governs, però ha de gastar també la gent i ens hem de donar una nova oportunitat i confiar que segur que serà així, que l'any vinent serà un any de canvis, però serà un any millor.
Esperem i desitgem-ho. Molt bé, reprenem el fil de conversa. El Manel volia preguntar, diu, tinc ganes de preguntar. Jo ja he aprovat l'oferta, sí. M'ha agradat molt, tornaré a fer-ho, però l'Osada deixem preguntar per política, que és el que
No, volia afegir que aquest tipus d'iniciatives estan molt bé i que s'han de recolzar.
Doncs vinga.
Li dono el meu suport. Però li volia preguntar, que aquesta setmana hem tingut un gran esdeveniment perquè portem temps sense cap d'aquest tipus, no? Que es va celebrar el Cercle d'Economia amb la conferència del president Ximo Puig. Ell parla de la via valenciana. Hem d'apostar a partir d'ara per aquesta mena de via valenciana. En què consisteix? Per vostè que hi era a més en el Cercle d'Economia.
No, jo he de dir que tinc la sort de conèixer i de mantenir una relació d'amistat amb el Ximo Puig, i hem d'apostar a la via valenciana. Hem de sentir primer un petit moment de nostàlgia de dir, ostres, això hauria de ser la via catalana, perquè hauria d'haver sortit d'aquí, però el que explica Ximo Puig és tan senzill com el següent. Diu, necessitem una Espanya que realment respecti la seva diversitat i on tothom trobi el seu camí i el seu lloc de la forma més còmoda possible. Necessitem un finançament autonòmic que s'ajusti a les necessitats de les comunitats autònomes. Hem d'intentar que no hi hagi una permanent competència fiscal a la baixa com la que provoca l'eliminació unilateral d'alguns impostos per part d'algunes comunitats. Hem de col·laborar més entre Catalunya i el País Valencià i la Comunitat Valenciana. O sigui, que ara siguin els valencians els que ens diguin, perquè vam viure molts anys que el govern del PP a la Comunitat Valenciana era una mica, no practicava, diríem, una política d'apropament a Catalunya. Llavors, ara que tenim un govern progressista a València que es vol acostar a Catalunya, és Catalunya la que d'alguna manera doncs, se'n desentén. No, si tenim moltes coses que ens uneixen, hi ha un llevant de la prosperitat, ell parlava d'una Commonwealth, no? d'un benestar comú de la franja mediterrània. Escolta, és molt important, tenim molt a fer junts i jo el que vull agrair-li és a que prengui el risc. Espanya sempre és un risc en aquests moments acostar-se a Catalunya, perquè Catalunya és un poc quita bicho, menudo lío tienen, no? I en canvi ell diu, no, escolta, precisament per això jo em vull acostar, oferir una mà estesa, donar idees d'aquesta via valenciana que hem de recórrer plegats. Sens dubte, jo, si sóc president de la Generalitat, no només acolliré la proposta, sinó que m'agradaria coprotagonitzar-la. Nosaltres sempre hem dit que nosaltres creiem en la unitat d'Espanya, però creiem una Espanya que sigui molt més respectuosa de la seva diversitat. Entre altres coses, i perdoneu l'expressió, perquè la paguem, nosaltres contribuïm a aquesta Espanya i podem utilitzar també la força que ens dona. L'altre dia em vaig veure amb la ministra d'Afers Exteriors, que s'estranyava per la falera de la Generalitat a obrir oficines a l'estranger. I jo li deia, mira ministra, jo defenso que la Generalitat tingui oficines a l'estranger en la mesura que siguin útils. Ara, també et diré, si sóc president et començarem ara ja, perquè jo et demanaré coses perquè es vehiculin a través de les ambaixades espanyoles, perquè les ambaixades espanyoles també estan al servei de Catalunya. No necessitem sempre tenir un instrument propi, sinó aprendre a utilitzar els instruments que compartim amb els pobles d'Espanya.
Llavors en sobren les ambaixades catalanes, doncs, no?
Bueno, algunes
no?
Són importants.
Les podem retirar, no?
No? Algunes sí.
La retiraria vostè o no?
Home, ja. Jo la d'Austràlia sí. Què vol que li digui?
Ara, hi ha alguna altra?
No, però he posat aquest moltes, exemple perquè les tres darreres són Austràlia, em sembla, Nova Zelanda...
Si n'hi ha per tot arreu, senyor Iceta, n'hi ha per tot arreu.
Però fixi's, a mi una oficina comercial catalana a qualsevol país del món que faci un esforç de promoció de les nostres empreses, de la nostra economia, de les nostres oportunitats, ho trobo perfecte. Perfecte.
Ja perquè eren, aquí ja també eren,
ja hi eren, perquè aquí a més també competim fraternalment, però competim amb altres comunitats. Ara, oficines de tipus polític a països que no són els centrals en aquests moments, jo crec que no calen. A Brussel·les sí, perquè allò està a Brussel·les cada dia, aviam que estirem cap aquí. Diguem-ho clar, mira, és l'altra vegada que em vaig trobar amb Ximo Puig. Us explico una anècdota. I un cop l'any vaig a Brussel·les. M'organitzen un viatge els nostres eurodiputats i em veig amb el president del Parlament Europeu, algun vicepresident de la Comissió. Des de l'any 2012 no hi ha cap conseller de la Generalitat que s'hagi vist amb cap responsable de la Comunitat Europea. I una vegada que vaig anar, em vaig ensopegar amb el Ximo Puig pels passadissos del Parlament Europeu. Li vaig dir, Ximo, què fas? Estic fent una conferència. I ell em va dir, no, nosaltres és que hi ha unes línies de crèdit de la comunitat noves i estem mirant quins projectes podem presentar perquè si ens hi ajustem bé, estirarem més recursos. Jo vaig dir, quina enveja. Això és el que ha de fer. Nosaltres necessitem un comercial de Catalunya a Brussel·les i a Madrid. I a Bilbao, i a València, i a Vigo. Necessitem gent que vulgui col·laborar amb altres, que vulgui promocionar la nostra economia, que vulgui estendre la mà, que vulgui ser solidari si cal, perquè a vegades hi ha necessitats. Jo vull recuperar l'estima entre els pobles d'Espanya i que Catalunya no sigui vista com una espècie de neguet lleig, sinó senzillament com un soci lleial, cooperatiu i amb ganes de treballar i de tirar endavant i d'oferir doncs les possibilitats que tenim. Si estem col·locats magníficament a cavall amb França, estem col·locats magníficament amb la Mediterrània, hem de jugar els nostres trumfos i, per Déu, guanyar alguna partida, que portem 10 anys que no en guanyem ni una, i no pot ser, no ens ho podem permetre.
Per provar de fer tot això, jo li volia preguntar, sortint de la pregunta de quina parella escolliria pel Vall en cas de que guanyés les eleccions, jo li pregunto si realment es veuen possibilitats de guanyar les eleccions per sobre dels partits independentistes, de fer el que va fer Ciutadans, i capaç d'aglutinar Ciutadans i Comuns com a mínim, perquè si no, ni tindria, probablement pel que diuen les enquestes, no tindria majoria prou per fer govern.
Jo els oferiré a tots els partits la possibilitat de col·laborar, des del govern o des de fora. A tots. I no penso practicar una política ni de blocs ni d'exclusions. Sóc conscient que potser amb alguns hi ha més sintonia. Mireu, Ciutadans fins al darrer moment doncs estan negociant amb el govern d'Espanya la possibilitat d'un suport als pressupostos. Jo no renuncio al suport de ningú, ni a de sumar amb altres. Jo no tinc, per qüestió de principis amb aquest, no, mai, no. Si ens podem posar d'acord amb el que cal fer, amb qui sigui. I després pensar una cosa que potser serà una heretgia.
Vostè ja deia que Esquerra no renunciarà a proposar la independència.
Per això probablement amb ells no podrem fer-ho, perquè clar, jo el que no...
I amb Vox tampoc el veig.
No. El que tu no pots és enganyar a la gent. O sigui, tu no pots dir, bueno, doncs tenim un pacte secret. No. o fem un pacte que no explica tot el que hem acordat. No, hem de ser molt transparents. Nosaltres voldríem pactar amb tothom, però som conscients que hi ha partits que plantegen uns objectius que no compartim. I per tant, no és que no puguem pactar, és que el que ells volen fer amb nosaltres no ho poden fer, i el que nosaltres voldríem fer amb ells no ho podem fer. I llavors hem de dir-li a la gent que no tot és possible. Però també pensant en el govern de Catalunya, és que no cal que tots els membres d'un govern siguin membres d'un partit. Hauríem de pensar, intentem buscar el millor govern possible. És que hem de recuperar 10 anys perduts. I per tant, jo crec que tots hem de ser molt generosos en el sentit de dir, home, si tenim economistes de prestigi, emprenedors que tenen una idea molt clara de la innovació, per què no ens han d'ajudar, per exemple, a reformar l'administració? Per què hem de pensar només en el que tenim molt a la vora? Jo el que dic és que Catalunya ha estat al llarg de la història en molts moments capdavantera, ha estat protagonista, ha estat admirada, envejada a vegades. Bueno, jo enyoro aquesta Catalunya, jo vull que torni aquesta Catalunya. Jo vull una Catalunya guanyadora. Jo me'n recordo, ara també em diran que em fico amb rius, no? Però la primera campanya de Josep Lluís Núñez per ser president del Barça, que molta gent pensava que no podria guanyar, però jo vaig veure l'eslògan, que ja en aquella època m'agradava la publicitat, i va fer, per un Barça triomfant. I jo no tenia ni idea, i segueixo sense tenir ni idea de futbol. Jo vaig dir, però guanyarà aquest perquè està oferint al soci allò que el soci vol. I el soci què vol? Guanyar! És que no, jo no vull convidar els catalans a perdre. Per això ja hi ha els independentistes, ens han fet perdre 10 anys. Doncs mira, si els hi deixem, podem perdre'n molt més. No, jo vull guanyar, recuperar temps perdut, aprofitar les millors energies, perquè aquesta és l'altra. Jo sóc un enamorat de Catalunya. Si estem en el lloc millor, des del punt de vista geogràfic, tenim un clima fantàstic, tenim uns treballadors ben formats, uns sindicalistes que saben pactar, uns empresaris disposats a jugar-se als quartos, uns emprenedors que treuen projectes quotidianament i que estan buscant les condicions que els permeti tirar endavant. Si ho tenim tot, centres de recerca de primera, molts al voltant de Barcelona amb les ciències biomèdiques. Imagineu-vos si haguéssim tingut a Barcelona la seu de l'Agència Europea del Medicament. I tot això es va perdre per procés independentista. Sabeu què va passar amb això de l'Agència del Medicament? És que jo crec que convé que la gent ho recordi. Van anar a presentar la candidatura a Londres, que és on estava, fins que va marxar, i de cop i volta una ànima càndida els va preguntar, escolta, vostès saben per què marxa l'agència d'aquí? I es va fer un silenci. Perquè, clar, l'Agència del Medicament va haver de marxar de Londres perquè Londres marxava de la Unió Europea. I aquella pregunta estava apuntant directament al problema en aquell moment de la candidatura de Barcelona. Vostès s'estan plantejant marxar d'Espanya? Com podem decidir la ubicació d'una seu tan rellevant de la Unió Europea en un territori que no té clar què serà quan sigui gran? I escolteu, hi ha gent que a vegades em diu, ostres, és que això és molt real polític. Jo, mireu, contra la llei de la gravetat no hi aniré. Fem-li un homenatge a Fidel Castro, que una vegada li van preguntar, diu, escolti, què piensa usted de la globalització? I va dir, pues lo mismo que de la ley de la gravedad. Les coses existen. Clar, i per tant, nosaltres fem política en un món concret, en un temps concret, i la nostra obligació és aprofitar les oportunitats per fer avançar la nostra societat, no trobar la paret més dura per trencar-nos-hi el cap. I això ha estat el procés 10 anys.
Últims minuts.
Sí, aquests dies hi ha el debat sobre el tema d'harmonització fiscal, si el marge per pujar o baixar impostos. En aquest sentit, vostè, com a candidat a president de la Generalitat, creu que a Catalunya hi ha, pot haver-hi marge per fer mesures dintre dels impostos, per baixar impostos, o bé per crear estímuls per a empreses que puguin tornar a Catalunya, que havien marxat de Catalunya, que puguin tornar a la seu social?
Mira, jo li he de dir la veritat, penso fer una campanya molt, molt basada en la veritat. Jo en aquests moments no veig marge per baixar impostos. Ja m'agradaria poder dir, escolta'm, baixarem els impostos i pujarem el subsidi d'atur. Mira, les dues coses alhora no poden ser. El que sí dic és que Catalunya, per intentar incrementar els seus ingressos, en els darrers anys potser ha creat massa figures impositives noves, algunes d'elles amb problemes de seguretat jurídica fins i tot. Jo crec que hem d'agafar les dues Fs, que li diré ara, i negociar-les plegades. Fiscalitat i finançament autonòmic. Jo crec que són dos debats que han d'anar en paral·lel. I jo li dic, jo crec que les comunitats autònomes han de tenir un marge per pujar i baixar impostos. Però també li dic, crec que no haurien de poder eliminar de forma unilateral figures impositives. I per tant, tot això ho hem d'acordar, ho hem d'acordar amb molts. I a més ara, que tenim tants problemes i tanta necessitat de recursos, hi havia aquella expressió catalana que deia qui pagarà les misses? I li hem de dir a la gent la veritat. Si volem mobilitzar recursos públics per reactivar l'economia, probablement no podrem baixar els impostos tant com voldríem. Estem en un moment molt especial. Tampoc pujar-los. Clar, en un moment que vols estimular l'economia, tu no pots pujar els impostos que actuen com a frens. I després, dins de tots les veritats. El problema és la gent que no paga impostos i les empreses que no paguen impostos o empreses que obtenen beneficis a Espanya però que en canvi només tributen a Irlanda. Aquest és el problema de veritat. Perquè cada cop que diem anem a fer una reforma fiscal, hi ha milions de persones que tremolen, que són els que ja paguen impostos. Jo mai he vist tremolar aquell que no els paga aquí. I per tant, haurem de pensar en figures de fiscalitat europea, veure com posem impostos sobre les transaccions financeres, fins i tot aquelles que es fan d'un dia per l'altre, i per tant pensar que necessitem recursos per remuntar la nostra economia, però que no pot ser sobre les esquenes de la gent que ja paga o de les empreses que fan esforços per obtenir beneficis i poder repartir i crear llocs de treball. I per tant haurem de fer les coses bé. Ara, jo no m'atreveixo a dir-li jo baixaré els impostos, perquè crec que faria una temeritat i ja la credibilitat dels polítics està una mica sota mínims, no voldria jo contribuir-hi.
Molt bé, doncs no ens queda doncs, res. Pocs segons per acabar la conversa d'aquest dissabte. Senyor Miquel Iceta, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Moltíssima
i
sort, perquè
d'aquí
4 dies estem al Nadal i de Nadal a la campanya electoral.
Bueno, jo sóc partidari d'esperar-nos a després de Reis.
Una cosa, hi haurà eleccions el 14 de febrer?
Jo crec que sí, però jo crec que sí. Avui hem fet una reunió al Parlament... Vam fer una reunió al Parlament per parlar de les condicions en les que s'havien de fer les eleccions. Si efectivament es desmadrés tot molt, ho hauríem de replantejar, però jo crec que entre tots serem capaços de seguir mantenint la curva i de fer unes eleccions en condicions, preservant al màxim la seguretat de la gent i la participació màxima que siguem capaços entre tots de suscitar.
Home, si ho han fet al País Basc, ho han fet a Galícia,
Catalunya ha de ser capaç de fer-ho, eh? És que aquí també ens oblidem.
I encara està pitjor la situació, eh?
El 29 de gener d'aquest any, el president Torra va dir que la legislatura estava esgotada i farem les eleccions el 14 de febrer de l'any següent. Hem perdut tontament un any amb una interinitat i una divisió dels membres del govern que ha fet que encara fessin pitjor les coses del que ja ho venien fent.
En fi, molt bé, doncs, senyor Iceta, moltíssimes gràcies, com li deia, moltíssima sort i endavant, eh?
Gràcies.
Gràcies també, com cada dissabte, que està amb nosaltres el Leandro Lamor, l'Ali Banguera i el Manel Manchón. Tornarem, com ja és habitual, dissabte que ve des de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona amb una nova edició del Converses. Bona tarda, bon cap de setmana, molta prudència a la carretera i feu bondat en aquest pont, sapigueu que no us podeu moure perquè això de la Covid fa mal i de veritat, eh? Adéu-siau, que vagi bé.
Bona tarda.